La vacunació contra la Covid-19 començarà a Lleida, a les residències Balàfia 1 de la ciutat de Lleida i a Nostra Senyora de Ribera de la Pobla de Segur. Soc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dijous 24 de desembre del 2020. Ja ha arribat el dia de la nit de Nadal, és avui, demà Nadal, Sant Esteve, passat demà. Setmana vinent canviem d'any, l'altre Reis, i ja haurà passat tot. Mira, no és una manera de parlar, però és veritat que sembla que costi molt d'arribar, però després és com els caps de setmana, que passen rapidíssims. Hores d'ara, per sobre dels 9 graus, a la ciutat de Lleida, seguim amb aquesta precipitació de la boira, aquests 0,2 litres per metre quadrat, per tot a causa de la boira, i això el que fa és mantenir la capa superior de tot el terreny humida. Això no rega molt cap avall, però sí que manté tota la part superior de la terra humida. Hores d'ara, tenim una visibilitat de 20 quilòmetres. Si tens la vista bé, doncs tranquil, que avui boira, de moment, ara no en tenim. Ara parlarem amb l'Armando Álvarez, que ja ens va dir que ens podíem anar acomiadant de la boira, almenys durant un temps. Després buscarem la darrera hora informativa des dels serveis informatius de la cadena COPE a Lleida. Avui, dijous, ja saps que parlem del món veterinari, amb la Imma Sabater, la infermera veterinària de Anadon Veterinaris. També parlarem de salut i de nutrició. Avui parlarem de torrons. A veure, quin dia hem de parlar de torrons, sinó que aquest? Doncs amb el Cristian Didier, amb tots ells, amb la Imma, amb el Christian, farem un balanç d'aquest 2020. I avui no tenim les escapades de nieve, per raons evidents. Doncs, aviam, hi ha el confinament comarcal i, per tant, les estacions d'esquí doncs, estan en una situació problemàtica. Per tant, avui no tenim les escapades de nieve i seguirem des de Lleida avui fins a les 2. Mira, recuperarem l'espai de gastronomia amb el Felip Urbano. Recuperarem, vull dir que parlarem amb ell per poder-nos acomiadar d'aquest 2020. I a partir de 2:15 i fins a les 2 ens acompanyarà l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo. Amb ell farem balanç d'aquest 2020 i de les darreres accions que s'han dut a terme des de l'Ajuntament de Lleida. Així és que avui t'acompanyem des de les 12:20 fins a arribar a les 2 en el que és el nostre darrer programa del 2020, perquè la setmana vinent donem festa als col·laboradors i parem la programació local. A l'altra ja hi tornem, perquè l'altra ja serà 2021. Per tant, avui, darrer dia de la programació del 2020. Marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí ens espera l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Sense boira, de moment.
La notícia és que hem tingut boira fins fa poc, fins a les 9:50, gairebé les 10 del matí. S'ha transformat en estrats, en boira alta o estrats baixos, que són els núvols de boira alta, són estrats baixos, i ja està entrant una mica de vent, ja s'està trencant la boira. Teòricament hem de veure el sol, ja estem veient alguna clariana. De fet, havia una curiositat avui, que és que en tota la península ibèrica, Espanya i Portugal, només n'hi havia una petita zona on pujaven les temperatures màximes, i era justament la plana de Lleida, concretament el Segrià, i concretament entre Balaguer, Lleida i Serós, aquesta línia que és el riu Segre, podia pujar de 3 a 4 graus respecte a ahir. I era l'únic lloc de tota la península ibèrica.
Armando,
el
microclima que tenim a la plana de Lleida és singularíssim.
Sobretot a l'hivern. Sí. A l'hivern és un microclima específic, d'ahir que les previsions que són generals, de caire europeu o peninsular, pues no s'adapten al clima de Lleida.
Clar, clar.
Doncs tenim, bueno, aquesta tarda entraria una mica de vent.
Vinga, va, Armando, anem a
30-40 de cara a demà, ben. Tenim un dia assolellat.
Demà dia de Nadal.
Demà dia assolellat. No podem descartar encara, és dir, la boira ha desaparegut de manera general i continuada, però pot haver-hi petites zones del nord de la plana de Lleida que tinguem boira matinal els propers dies, però demà no es preveu. Una mica de vent, no gaire, ambient fred, sobretot de nit, el que a Lleida baixaran a la plana de Lleida seran les temperatures mínimes, que ja demà podien ser 1 grau sota 0 o 0 graus, més baixes al Pirineu. La neu cauria a la cara nord del Pirineu, a totes les cotes del Pirineu, però no massa important la nevada. Sí que a la Vall d'Aran se podien acumular de 10 a 25 centímetres a cotes altes com a màxim. de cara al dia 26, és quan aquesta matina del 26 seria la més freda, glaçaria totes les comarques de Lleida, 4 sota 0 al voltant del 4 sota 0, 3 sota 0 a la plana de Lleida, a la mitjana sud, i 8 sota 0, 7 sota 0 al Pirineu, més baixes a les estacions d'esquí, 10-12 sota 0, però també un dia assolellat tant el 25 com el 26 com el 27, tot i que el 27 de diumenge, pues, la matinada també molt glaçada sota 0, sol pel matí, alguna boira matinal, perquè el vent hauria fluixat, a la que fluixa el vent se formen en seguida boires, però que tornarien a marxar, i augment dels núvols a final de diumenge, que portaria precipitacions a nit de diumenge a dilluns. La quota seria baixa, però no arribaria a nevar per sota de 400, no creiem que nevi, així que seria per damunt. Alguns flocs de neu al Prepirineu i cara nord del Pirineu. No és una gran nevada, però anirà acumulant. I en un ambient tan fred, sota zero,
les
estacions d'esquí poden produir neu per quan arribi la gent, que no sabem quan serà.
Bueno, altres anys estem pendents de que arribi la neu, aquest any estem pendents de la neu també, però de la gent.
Claro.
En fi, Armando, escolta, la setmana vinent et dono festa, i l'altra ja hi tornem, o sigui, el dilluns dia 4 de gener.
El problema, el temps no fa festa mai.
No, ja ho sé.
Virus, 24 hores, 365 dies a l'any, però les persones hem de fer algun descans de tant en quant.
Els
automatismes...
Clar, nosaltres donem festa als col·laboradors, jo estaré treballant a la ràdio igualment, igual que tu estaràs a l'Observatori Meteorològic de Lleida.
Desitjant retrobar-nos.
Sí, home, i tant.
Salut. Ja només demanem mantenir la salut que tenim.
A més, he de dir que, mira, amb l'Armando, evidentment, fa molts anys que ens coneixem i fa molts anys que entrava puntualment a les emissions de Cope Lleida quan havia, doncs, algun trastorn meteorològic. Sí que és veritat que arran de la pandèmia aquest any em va començar a enviar molta informació a través de WhatsApp, perquè llavors havia una... Bueno, es creia que havia una relació directa entre la temperatura i el virus, i vam començar a analitzar, doncs, quan baixava o quan pujava la temperatura, i arrel d'allí vam començar amb aquesta col·laboració diària amb l'Armando Álvarez, que t'agraeixo moltíssim, Armando, i que allargarem fins que tu vulguis, eh?
Sí, la relació entre el temps i el virus no és tan directa, però sí que és indirecta, perquè és el comportament de les persones, i clar, sí. A l'estiu, en general, no ens reunim tant en interior, sortim més
aquí,
però això globalment afluixa, no vol dir que localment augmente, però no hi ha una relació directa, tot i que la radiació ultraviolada, pues sí que pot destruir el virus en exteriors.
Sí, això ja va quedar patent.
Els estius normalment sí que afluixa, perquè el comportament de les persones és més exteriors que no pas a l'hivern d'interiors.
Evidentment.
Que els propers dies que ve força un ambient fred que es podia perllongar fins cap d'any, fins i tot fins a Reis, haurem de vigilar més, ventilar o no reunir-nos
o abrigar-nos una mica i sortir una mica al carrer, Armando, també.
Exactament.
I ventilar, evidentment. Armando, escolta, que tinguis bon Nadal.
Igualment,
bones festes, bona entrada del 2021,
bon Nadal a tothom.
Una abraçada. Adeu. Armando,
fins l'any que ve.
Fins La veritat és que ens acomiadem així fins l'any vinent, almenys a nivell de números així. Vinga, actualitat informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Com ja dèiem, el Departament de Salut començarà a vacunar contra la Covid-19 aquest mateix diumenge a la demarcació de Lleida, a les residències Balàfia 1 i a Nostra Senyora de Ribera de la Pobla de Segur. Això ho ha avançat avui dijous la consellera de Salut, Alba Vergés. Però abans parlem de successos. S'han detingut a dues germanes a Lleida per robar en un rentador de vehicles. Els Mossos també les relacionen a una de les arrestades amb el furt de dues bicicletes d'un pàrquing de la ciutat. I la Guàrdia Urbana va denunciar penalment ahir dimecres a la tarda per un delicte contra la seguretat en el trànsit un conductor que va ser interceptat a ull ara, 98 km per hora al carrer Enric Ferreny de Ciutat Jardí. És un carrer que a hores d'ara està limitat a 30 km per hora. Ni que estigués a 50, tant se val, a 98 km per hora en un carrer de dins d'una ciutat, és una acció tan temerària, que no m'estranya que hagi estat denunciat per la via penal i no administrativa, perquè... Aviam, o sigui, ara no cal dir... És que no sabia en quina velocitat anava, no sabia el que em feia. 98 km per hora és molt per sobre de la limitació, que recordo, és de 30 km per hora ara mateix. Molt per sobre, però molt. És a dir, si t'agafen a 35 o a 50 en un carrer de 30, doncs et podria dir que entra dins de la normalitat. A 55, el passeig de ronda, a 60, si m'apures. Escolta, fa baixar de vegades i tal. A vora 100 km per hora? No. O sigui, no. No. A Lleida tenim en marxa ja el primer projecte d'habitatge cooperatiu que compta ja amb 9 famílies inscrites i començaran a viure el primer trimestre del 2021. És el primer del territori català i, per tant, serà objecte d'observació. I la plataforma d'entitats culturals es va concentrar davant el Museu de Lleida ahir en defensa de la unitat de la col·lecció. El director de l'equipament va instar les administracions de Catalunya i l'Aragó a dialogar i deixar enrere la via judicial. Quan resulta que ho tenim tot judicialitzat avui en dia, però tot, i quan dic tot em refereixo fins i tot les normes del Departament de Salut. Quan Salut diu, escolta, hem de confinar o no, tot això ha de passar per la via judicial. Tot ho tenim judicialitzat, ens agradi o no. Baqueira Beret presenta un ERTO que afecta el 30% de la plantilla. És evident, és evident. Els esquiadors, com parlàvem ara amb l'Armando Álvarez, no hi poden anar i, per tant, doncs, l'estació està oberta, però no es pot mantenir el 100% de la plantilla operativa. L'estació preveu anar incorporant la resta de la plantilla així que vagi obrint més pistes, instal·lacions i serveis. I ull, perquè és veritat que sense saber-ho, a vegades, doncs podem posar el crit al cel. Home, han tancat la Cerdanya, el Ripollès, com pot ser, es podia preveure abans, i segurament de moltes d'aquestes coses tindrem raó també. Però no hem de perdre mai la vessant sanitària, que és la que hauria d'imperar per sobre de tot, de la econòmica i de tot plegat, la sanitària. Doncs l'Hospital de Cerdanya va assolir ahir dimecres el rècord d'ingressats per Covid-19 amb un total de 14 pacients des de l'inici de la pandèmia. Xavier Conill, que és director adjunt de l'Hospital de la Cerdanya, ha constatat que és preocupant el pas de 2 pacients de mitjana a 14 en menys de 10 dies. Això ha portat a l'hospital a haver d'ampliar les places d'aïllament i a ampliar el personal mèdic i d'infermeria. El director adjunt d'aquest hospital ha destacat que la situació ara no és de col·lapse encara, però si no s'haguessin pres mesures, ha indicat que en 10 dies s'hauria pogut arribar a situacions de més risc i de col·lapse. Dels 8 llits habilitats per a pacients de Covid-19 s'ha hagut de passar a 12 en els darrers dies. I aquests són els indicadors sanitaris que ens haurien de fer reflexionar i donar-nos en compte que quan ens diuen no és un caprici. O sigui, ja entenc que Alba Vergés no li agrada haver de tancar comarques. Segur, eh? Però vaja. El govern, per cert, destina 4,3 milions en ajuts directes a la restauració, el turisme i el comerç del Ripollès i la Cerdanya. Han anat molt ràpid aquesta vegada, eh? Des del Segrià no sé si han arribat encara. Parlem del juliol, eh? Estem al desembre. Aquí ja està. 4,3 milions cap al comerç del Ripollès i la Cerdanya. Els establiments que han demanat una subvenció prèvia i són a les bases de la Generalitat rebran els diners d'ofici. I aquest tancament de la Cerdanya i el Ripollès comporta un traspàs de reserves hoteleres a altres zones del Pirineu. La Federació d'Hostaleria de Lleida preveu una bona ocupació per les festes de Nadal si no hi ha noves restriccions. A l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, la UCI ja ha donat per iniciada la quarta onada de la pandèmia a Lleida, després que en els darrers dies hagin augmentat els ingressos de pacients greus. Ahir ja hi havia 8 persones, el doble que divendres. Parlem només de la de l'Arnau de Vilanova. Això ho explicava el cap de servei de la UCI, Jesús Caballero, que va destacar que la setmana passada van donar l'alta les darreres persones de l'onada de l'octubre i ara arriben els de la quarta. Quarta onada. Això sí que ho tenen ben comptabilitzat. El volum de persones ingressades amb Covid-19 als hospitals públics i privats de la Regió Sanitària de Lleida ha pujat a 129 aquest dijous, una més que dimecres, segons dades del Departament de Salut, i també han augmentat els pacients de la UCI. Parlàvem ara dels de l'Arnau, però si ho contem tot, hospital al Santa Maria, a l'Arnau de Vilanova i a hospitals privats, hem passat de 14 a 16 a la UCI. I quina és la situació a hores d'ara? Doncs les xifres milloren lleugerament, però són dolentes. El risc de rebrot està a 299 punts, ahir estàvem a 301, a la Plana de Lleida, i la velocitat de reproducció de la malaltia torna a baixar i se situa a l'1,13, però per sobre de l'1. A l'Alt Pirineu i Aran baixa el risc de rebrot a 870 punts i la velocitat de reproducció està a 1,28, i a tot Catalunya el risc de rebrot està a 335 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia està a 1,24. Sempre, si t'hi has fixat, tots aquests indicadors per sobre de l'1, i per tant, això el que ens indica és que és la situació dolenta.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I per rebre els consells veterinaris marxem cap a Nadon Veterinaris, que ens han estat acompanyant durant tot aquest 2020, pandèmia inclosa. Avui això ho diré moltíssim, però és que és veritat. Hem d'agrair als nostres col·laboradors que han estat amb nosaltres abans i després del mes de març. Ja saps que el 13 de març, o el 14 o el 15 de març, però bueno, aquell cap de setmana de març és com un abans i un després en aquest 2020, doncs nosaltres, jo ho puc dir així, i estic orgullós de dir-ho, tots els nostres col·laboradors han respost de manera magnífica, i Anadon Veterinaris ha estat amb nosaltres amb el confinament, amb el post-confinament, a l'estiu, amb calor, amb fred, quan ens han tornat a tancar, quan s'ha complicat la història, i sempre, sempre amb temes de molt interès, evidentment, del món veterinari. Però és que hi ha moltes llars que tenen un animal de companyia a casa, i podem pensar directament en un gos, i és veritat, hi ha moltes llars que tenen gossos a casa, gats també, però hem parlat d'ocells i hem parlat d'altres tipus d'animals, encara que potser ens centrem en gossos i gats perquè són la majoria. On estan Anadon Veterinaris? Doncs estan al carrer Segrià número 11, que estan oberts, que han estat oberts tota la pandèmia. Per què? Doncs perquè són una activitat essencial, perquè és que a més ells tenen el menjar pels teus animals de companyia, el menjar normal i el menjar especial, perquè tenen la farmàcia amb els medicaments pel teu animal de companyia, que recordem que un animal de companyia pot tenir una malaltia temporal o crònica i necessita els seus medicaments. Doncs Anadon Veterinaris ha estat sempre al teu costat, pandèmia inclosa, al carrer Segrià número 11. A internet els trobes a www.anadonvet.com, i si vols el telèfon, que ara que venen festes i sempre passa alguna cosa, ja ho saps, o a la nit o un dia festiu. Doncs si tens una emergència veterinària, jo et dono el número de telèfon en el que et contestarà sempre un veterinari de guàrdia. 973-266-388. 973-266-388. Fora d'horari comercial, sisplau, que sigui una emergència. Imma Sabater, la infermera veterinària que ens ha estat acompanyant tot aquest any. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Escolta, moltes gràcies i molt agraïda per tot el que has dit de nosaltres,
eh? Home, escolta, però és així, eh?
Moltes gràcies.
És així. Ja veieu que parlem de la pandèmia com si hagués d'acabar amb el 2020, i ja sabem que no, que això seguirà. Jo entenc que seguirà per a millor, tot i que potser el gener serà una mica durillo. Però Anadon Veterinaris allí estaran, que són una activitat essencial, i a més tenen aquest telèfon que és ideal, 973-266-388. La setmana vinent us dono festa, perquè no tenim programació local, i ja hi tornarem. Imma, tu imagina't, ni hem començat, encara que avui és dia 24, però quan tornem a parlar haurà passat tot, perquè serà el dijous dia 7 de gener ja.
Sí.
O sigui, serà...
Com diuen allò, que lo bo passa ràpid.
Sí, sí, o visto y no visto, eh?
Sí.
Ja que estem abans de començar a punt, perquè aquesta nit ja és la nit de Nadal,
sí.
Anem a recordar... Perquè, clar, tant si sortim com si no sortim, tant si ens posem molts a casa com que no, que ja ens han recomanat que no, si tenim el nostre animal de companyia, doncs igual volem fer festa amb ell. I què passa quan estàs a taula i vas menjant i el gos està allà baix? Jo això ho he pres de la Imma, i et posa aquella cara de pena, tot i que li sobren quilos, però et posa aquella cara en plan, jo també em vull, què passa, què fem? Vinga, cosetes al gos o al gat.
Un caneló.
Em fa gràcia que sempre em dius caneló i jo no hi hagués pensat mai, però...
Ui, pues li s'encante. No s'ha de fer, però li s'encante.
Bueno, anem a recordar que no se li ha de donar menjar de taula de les persones.
No. Encara que no estigui passat de pes,
Tampoc.
Encara que estigui al seu pes, millor
no.
Per la seva salut que no. millor veniu aquí a la nostra botiga i li compreu llaunetes, que tenim un munt de llaunetes per ells, que els agradarà igual o més que el canaló.
Clar, voleu fer una cosa especial.
I són bones per ell.
Claro, una cosa especial, que ho trobo perfecte, això. Dius que, home, ja que fem un sopar especial a la família, doncs són part de la família. Això ho trobo totalment raonable, però que sigui adequat...
S'ha de fer, a més, que ells també diguin, ui, un dia especial. Clar,
però que sigui adequat, que sigui saludable, a veure si després tindrem un embolic, no?
Exacte, llaunetes que hi ha molt bones, o xutxes, tot, però que sigui bo pel teu animal.
Recordem que la xocolata, els dolços, és que això és tòxic, no és que no els hi vagi bé, no, és que és dolent.
Sí, el xocolata és tòxic per ells.
Ho dic perquè ens recordem.
Per això dic, a més d'algo de menjar especial, els postres, per dir algo, si també li volem donar algo especial, podem vindre i agafar xutxes.
Unes laminadures. Per cert, els gossos us podeu abstenir el tema d'ossos, eh? No.
També veniu a la botiga i compreu de calci, de especials per ells, que també hi ha ossos que li agraden moltíssim.
Clar.
I no hi ha perill.
I roseguen i tal, i alguns fins i tot els hi va bé pel tema de les genives, les dents
sí,
i tot això.
Sí, els de calci van molt bé, els agraden molt.
Ahà. I després hi ha un altre tema, que això passa durant tot l'any, però ara festes com a que es dispara una mica, i de veritat que estem al segle XXI i que haguem de recordar això fa mal, però ho hem de recordar perquè segueix passant. Regalar un ésser viu, un gos, un gat, un ocell, un peix, una tortuga, és igual, un ésser viu és traspassar una responsabilitat gran a la persona en qui li estem fent el regal. I d'això n'hem de ser molt conscients abans de dir-ho.
Si ens ho volem autorregalar, bueno, sí, saps? Claro, coses així. I després una altra cosa. Això, sisplau, teniu-lo molt, molt, molt en compte, perquè hi ha moltíssima gent que ho fa amb tot el cor del món i amb bona intenció, però si heu de regalar un animal a una persona gran, sisplau, tenia en compte la raça i la mida.
Sí.
No sé. Perquè jo sé que hi ha molta gent que ho fa amb tot el carinyo del món i la persona estarà encantada, però, claro, hi ha persones que per l'edat que tenen no poden tindre un gos, encara que sigui ni de 20 quilos, perquè clar, l'arrossegue.
Això anava a dir, no serà la primera persona gran que el gos pegués tirada i cau, vull dir que
sí,
això...
I coses tan tontes com, per exemple, que aquesta persona que ja té una edat, que és gran, que està al sofà veient la tele i li salta damunt, un gos d'aquestos li pot fer mal.
Sí. Per tant, no és una idea descabellada, us ho dic
no,
de veritat...
No, l'idea està molt bé.
No, però vull dir, no és una idea descabellada que, si se us ha passat per la ment, regalar-lo per casa vostra o per algú altre, agafeu i us n'aneu una tarda, truqueu abans o un matí, a anar d'un veterinaris. Aneu allà, truqueu i diu, mira, escolta, és que jo ho he escoltat a la ràdio això i vull que en parlem. És a dir, jo vull comprar un gos o un gat. Podem venir i parlar-ne de quines són les necessitats, quin és el tipus de gos que m'aniria bé, i vosaltres...
Podeu demanar per mi, i jo encantada us aconsellaré el millor que pugui, que sàpigui.
No, i a més així que coneixeu l'Aima també, que és una persona apassionada del món dels animals. No, i us ho explicarà bé i clar. I si un cop us han explicat les coses, diu, no, escolta, sí, ho tinc claríssim tot això i és assumible, vull seguir endavant, doncs us donaran les millors opcions, que pot ser una adopció, pot ser una compra, pot ser que aneu a un refugi, el que sigui, vull dir que totes les opcions són vàlides.
Després us tinc que dir algo, i de veritat, feu-me cas, que porto molts anys aquí i us ho dic de cor. Si li compreu un gos o un gat, més que res un gos ara, als vostres fills petits, o a vegades no tan petits, i ells us diuen una i 100 vegades que es faran càrrec i el trauran a passejar, no és veritat.
No, sí.
De veritat us ho dic, de veritat. O si és un gat, que ells netejaran el sorral, que ells s'encarregaran de canviar l'aigua, que ells li raspallaran, li faran mimos, no és veritat.
No.
No és veritat, de veritat.
No. Escolteu, l'Aima, que l'experiència és un grau, però és veritat, això ja ho sabem tots a casa.
O sigui, sigueu conscients que serà vostre. Ells només estaran per jugar 3 minuts, després s'oblidaran.
Clar que sí. No, escolta, i els nens, vull dir que no els hem de... que quan te diuen que sí, t'ho diuen de veritat, t'ho diuen de cor, però són nens, i tenir un ésser viu és una responsabilitat Doncs que, bueno, pues que és normal.
Ricard, jo parlo a vegades de nens de 20 anys.
Ah, bueno, vale, però això ja no són nens.
bueno, que també, sí, jo m'encarrego, s'encarreguen vale. 3 minuts al dia, saps?
Vale, pues això ja és una altra història. Vull dir, a partir de certa edat ja és un delicte, quasi bé.
No és veritat.
Val, pues res.
Us en compte, també, que sigueu vosaltres els encarregats de la mascota.
Bueno, escolteu, ja ho sabeu, al carrer Segueria número 11, anar d'on veterinaris, allí els teniu. Fins i tot per la consulta aquella que dius, ui, això em fa vergonya de preguntar-hi. Aneu allà, que no se'n riuran de res, que estan acostumats. I a més estan encantats de que vagis allà i els hi preguntis tot, si ells estan encantats de que la gent estigui ben informada. Vull dir que cap consulta és tonta, cap consulta.
Mil vegades que vingueu i ens pregunteu coses que igual us semblen tontes, no ho són mai.
No.
Perquè quan un no sap les coses, preguntar és el que s'ha de fer.
Evidentment. Està clar que sí. Imma Sabater, escolta, que ha estat un any 2020 estrany, però aquí heu estat i aquí estareu el 2021, eh?
Però el 21 serà esplèndid, serà
home,
fantàstic,
jo crec que...
No, a més...
Mira que jo sóc... Depèn del dia, eh? Hi ha dies que sóc molt optimista, hi ha dies que sóc molt pessimista, però també et diré que el 2021 el veig començant molt malament i acabant molt bé. Per tant, jo crec que durant tot l'any anirem cada vegada millor, potser de vegades no tan ràpid com ens agradaria, però que serà un any d'aquests, d'anar sempre a millor. En canvi, el 2020 sí. Hem anat a pitjor sempre, no?
Jo també ho penso, que serà un molt bon any.
Doncs aquí queda. Imma Sabater, escolta, que ha estat un plaer que ens haguis acompanyat cada dijous des d'Anadon Veterinari. A més, és que l'enganxem sempre a quasi con las manos en la massa, podríem dir, eh? Entre una visita i una altra ens atén, però que ha estat un plaer, eh?
Moltíssimes gràcies, igualment.
I ja ens tornem a escoltar el 2021, eh?
El 2021, és veritat. Bones festes, bon Nadal.
Bon Nadal, Imma, i passeu força bé, aneu amb compte. Una abraçada.
Igualment, gràcies.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja que hi ha arribat el moment en el que parlem de salut i de nutrició, ja saps que ja fa unes quantes temporades i que durant tot aquest 2020 ho hem fet amb el Christian Didier, que és nutricionista i que, a més, doncs hem estat parlant amb ell durant tota la pandèmia. Bueno, ho diem com si hagués acaba el 2020, però em refereixo que aquest any ha estat marcadíssim pel tema de la pandèmia, ja ho saps, no t'he d'explicar res de nou. I amb el Christian cada dijous hem estat parlant, sobretot des del mes de març, doncs de vegades de com potenciar des de l'alimentació el benestar i augmentar les defenses. També hem parlat amb el Christian durant la pandèmia de com evitar sumar quilos quan hem estat confinats i aquestes històries. En fi, que hem parlat de moltíssimes coses i de moltes que també ens has preguntat, de missatges que ens has deixat al 664-526-180, que és el nostre WhatsApp del programa, en el que pots enviar missatges de veu o missatges de text. Des de Disanta Nutrició, Christian Didier, què tal? Buenos días.
Ricard, bon dia, què tal?
És que ara mirando así atrás, hoy es el último programa del 2020... Bueno, sí. Ha pasado de todo este año, la verdad. Entre el confinamiento, después el final del confinamiento, después otra vez, después la calor, ahora el frío. En fin, también nos ha permitido desde tu espacio hablar de muchas cosas relacionadas con la alimentación que quizá no teníamos esa conciencia de esa conexión entre la alimentación y la salud, que eso también es para buscarle la parte buena al asunto.
Ay, imagínate si da de hablar, ¿eh?
Sí,
si da
sí.
Para hablar, y haríamos debates enormes de este tema.
Vaya que sí. Pero bueno, hoy es noche de Navidad, mañana Navidad, San Esteve pasado, tenemos el fin de año aquí a tocar, que aunque nos han dicho que no salgamos, podem fer maleses igualment a casa. Quan dic maleses vull dir a taula, ¿eh? El otro día hablábamos de cómo sobrevivir a las comidas, porque ya te digo, yo por ejemplo, estaremos los cuatro en casa y ya está, pero bueno, podemos comer de más y de menos, o mejor o peor, con lo cual, uh-huh. Esto es útil, tanto si vas a salir como si no, ¿eh? El otro día dijimos que hoy hablaríamos del tema de los turrones, que queda para mucho. Los turrones de por sí es un producto, si hablamos de los tradicionales, que no es que sea no sano, por así decirlo, ¿no? Los tradicionales,
bueno, es un alimento,
¿eh?
Energético, sí. Un alimento energético de base, ¿no? Entonces es un alimento muy rico en hidratos de carbono simples, un alimento azucarado, es un alimento bastante tradicional, no es el culpable para nada del sobrepeso y la obesidad que tenemos actualmente, ¿vale? Porque especialmente el turrón es algo que se suele recurrir a él durante el año, ¿sabes? Entonces es sí que es verdad que ahora hay bastante venta de turrones durante todo el año, pero no es un alimento que se recurra especialmente a él durante todo el año, ¿vale?
Lo que pasa es que yo me refería sobre todo al cómo está hecho, es decir, vamos a diferenciar el tradicional, el que está hecho con materia prima buena, al industrializado, por así decirlo.
Claro, exacto. Pues bueno, entonces es un alimento que es energético, es calórico, tiene un aporte importante de azúcar libre. Entonces, bueno, el planteamiento que tenemos en casa es ahí de dos maneras, ¿no? El planteamiento más clásico, que es, yo este tipo de alimentos no los hago mucho durante el año, pues mira, hoy es Nochebuena, hacemos Navidad, pues hacemos los turrones, hacemos polvorones, lo más clásico, cada uno que cree la conciencia, lo que hablamos en la semana pasada, de qué es lo que me apetece, disfruto de lo que me apetece y como lo que me apetece, con la idea de entender lo que realmente como, que no sea como automático,
claro.
El voy comiendo y no me entero de lo que como. Entonces, esa es la manera más tradicional y de entender las comidas familiares como lo son, ¿no? Entonces, hay otra manera, que es la que yo más practico, que hay muy poca gente que la practica, y es, vamos a diluir un poco la oferta que damos en casa, ¿no?
Uh-huh.
Porque una vez tú tienes como una bolsa de alimentos, que tienes un montón de alimentos allí metidos, ¿no? Una bolsa en plan, pues mira, hay alimentos como frutas, como frutos secos, como turrones, como chocolates, como por ejemplo una brocheta, como por ejemplo. Entonces, cuando tienes una bolsa con alimentos variados, bueno, pues diluyes. Entonces,
claro,
si ponemos
claro.
una oferta, la prueba es de te lo prometo que no diferenciarías que es un turrón.
No, y me gusta seguro.
¿Vale? Y estaba buenísimo. Chocolate, una cubierta de chocolate del 70%, ¿vale? También con dátiles, están súper buenos. Este año he comprado de estos, también tenemos alguno de tradicional. Nosotros en casa siempre hacemos una macedonia en medio.
Muy bien.
Normalmente nos ayuda como a limpiar un poco y a poner ese toque más refrescante al final. Yo suelo hacer una especie como de helado, de sorbete, ¿vale? Que también nos gusta al final. Entonces hacemos un poquito y los frutos secos nos faltan.
Nosotros
siempre hacemos frutos secos.
No vendes entradas, ¿no? Para venir.
No.
Hombre, es que me lo estás poniendo también.
He vendido 6, o sea que se han agotado.
Pues que me lo pones también que yo ya casi que me estoy apuntando, ¿eh? Pero es verdad que esto que comentas es relativamente fácil de hacerlo en casa.
No, es que no tiene más historia.
O sea, seguramente vamos a perder más tiempo en hacer el segundo elaborado de carne o de pescado.
Seguro.
Que pensar en esto. Y que sea fácil de hacer no le quita valor, ni mucho menos.
Totalmente, sí. Entonces, es como normalizar lo que comemos y intentar no ser tan exagerados en un extremo
sí,
como
también.
En el otro. Porque hay gente que me dice, es que no puedo comer turrones porque estoy a dieta. A ver, espérate un momento. O sea,
claro.
Ponte ahí en un punto extremo de no comer y comérmelo todo, hay un punto, ¿no?
Sí.
En el que vamos a diluir algo y pues una cosa con normalidad.
Bueno, pero la gente somos amantes, ¿eh? De o todo o nada, ¿eh?
O todo
es
nada,
verdad, ¿eh? Sí. Es verdad.
Pues bueno, o ayuno o como, exageradamente, ¿no? Entonces es
claro.
Aquí es donde aparecen todos los gurús de la nutrición a poner como el milagro, ¿no?
Sí.
Entonces, para este año que viene, ya que hoy es el último día, uno de los propósitos que debería de haber en casa es vamos a normalizar la nutrición, vamos a normalizar lo que comemos, vamos a normalizar la verdura en casa, normalizar las frutas, normalizar los pescados, normalizar las proteínas,
uh-huh.
Normalizar el comer la carne de ternera, por ejemplo, o
claro.
Normalizar, ¿vale? Pues, ¿qué significa normalizar? Que no, normalizar no es comer todos los días ternera, no es todos los días embutido, normalizar es, pues, un día como una tortilla, otro día como un pescado, otro día me como. Entonces, esto es un propósito que yo para este año creo que es el propósito importante de todos,
uh-huh. Claro.
Normalizar. Y no te vayas a un extremo y al otro, ¿no? Y vas dando bandazos, porque los extremos nunca funcionan al final.
Oye, ya hablaremos en el... La semana que viene te voy a dar fiesta, porque no tenemos programación local, o sea que ya... bueno, como decía, ya nos vamos al año 2021, ya sabes que entre los primeros programas ya te voy a preguntar sobre las dietas detox, porque claro, es lo primero que vamos a hacer, cómo elimino estos kilitos que he cogido de más, aunque Cristian me lo haya dicho, seguro que he cogido de más, y después también en el año 2021 me gustaría en los primeros programas, las primeras semanas, no el primer día, pero hablar de estos retos que a veces, bueno, esto es artificial, porque lo podemos hacer en enero y lo podríamos o lo deberíamos hacer o poder hacer en abril, en julio o en septiembre. Pero bueno, ahí, ¿sabes? Psicológicamente, como dices, oye, año nuevo, venga, voy a hacer algo diferente. Bueno, pues marcarnos objetivos alcanzables de, por ejemplo, yo he analizado y como, yo qué sé, a la semana, 9 veces carne. Pues oye, este año lo quiero bajar a 6. No a 0, no, a 6. Y pescado solo como 2 a la semana, pues lo voy a subir a 4. Son objetivos que son fáciles, factibles, pero que nos van a ayudar, y mucho.
Bueno, es que esa es la idea de normalizar.
Claro.
O sea, me has complementado perfectamente ahí, ¿no? Entonces, normalizar es eso, es no nos vayamos al extremo, ¿no? Hay mucha gente que dice, es que yo no podría vivir sin carne, pero ¿quién te ha dicho que viva sin carne?
Claro.
¿No? Entonces, pues este tipo de cuestiones ayudan a entrar los hábitos en casa de una manera fácil, sin prisas. No tengáis prisa por el peso. El segundo buen propósito es vender la balanza que tenéis. No compréis otra, hacer el favor, no compréis, eso estáis tirando el dinero, de verdad, ¿eh? O sea, no comprarlo en cualquier otra cosa. Tirar la que tenéis, la vendéis, la ponéis en Wallapop y eso, a ver, haremos
y sobre todo esas que te hablan, esas no, porque al final te pegan bronca y ya solo te falta eso.
Bueno, el día que me propongan a mí que la voz sea la mía, allí de la balanza, y estará por la
voz. Subes y te dice... oiga, a ver,
¿Qué ha comido?
Bueno, oye, que mira, me gusta terminar el 2020 así, hablando normalmente de la salud y de la nutrición. Ya sabeu que ho fem amb el nostre nutricionista, que al final no és una... Anava a dir, no és una persona aficionada només, ho és aficionat, però és que a més té la base d'estudis, ha estudiat això, però és que a més el Cristian, el plus que té és que és investigador, per tant està al dia cada dia, cada dia. És un friki, per entendre'ns, i friki, enteneu-me, en el bon sentit de la paraula, jo sóc un friki de les noves tecnologies, i estàs al dia perquè llegeixes i t'informes cada dia, perquè hi ha moltes fake news i moltes coses. El Cristian, enteneu-me, en el bon sentit, no t'ofendes, Cristian, és un friki de la investigació, de la nutrició i de la salut. És a dir, el Cristian no ens recomanarà mai res que no estigui ni comprovat ni que ens hagi d'anar malament. Vull dir, això és una cosa que hem de tenir clar. Que a vegades podem estar en desacord amb coses que diu, bueno, pues, què li vamos a fer? És verdad, puede pasar, però vaja, que amb el Cristian hem passat un altre 2020 magnífic, pandèmia entremig, i com sempre, oye, amb tots els col·laboradors, al final aquest programa és gran per les veus que aparegueu aquí, pels col·laboradors. O sea que, Cristian, te quería agradecer muchísimo, porque además ha sido un año muy duro, durísimo, desde el punto de vista también de los negocios, de las relaciones personales, de todo, vaya, de todo, que cada jueves hayas estado aquí para hablar de salud, de nutrición, y siempre, siempre de la manera positiva como lo haces, y eso creo que te hace muy grande, Cristian.
Muchas gracias, Ricardo, y estoy encantado de pertenecer a vuestro equipo, o sea que muchas gracias, y en 2021 aquí estaremos. Yo pediré aumento porque...
Bueno, sin nada, tú pide.
Pero bueno, pues mucha salud, mucha tranquilidad mental para todos, porque este año ha sido duro, como has dicho, pero sobre todo a nivel mental para todos.
Sí.
Esto es lo que importa, la salud mental es muy, muy difícil de trabajar a veces. Pero tranquilidad, que todo irá bien, ¿no?
Y tan que sí. Cristian, un abrazo, que tengas buena Navidad, buenas fiestas. Y ya te digo, la semana que viene, ¿no? La otra, que es justo después de Reyes, o sea, ya habrá pasado todo. Volvemos a hablar.
Nos vemos el año que viene.
Un abrazo.
Adiós.
I nosaltres buscarem les senyals horaris que ens indicaran que arribem a la 1. Recorda que avui t'acompanyem fins a les 2, que no hi ha les escapades de nieve,
Per tant, després parlarem amb el Felip Urbano i a partir de 2:15 estarà amb nosaltres l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, aquí, a COPE Lleida.
Este jueves de Nochebuena. Feliz Navidad.
Es la 1:00 PM en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
A pesar de las numerosas restricciones, hoy los ancianos de las residencias de la Comunidad de Madrid pueden salir un mínimo de 3 días para pasar las fiestas. Eso sí, con requisitos de seguridad, como estar únicamente en un domicilio y relacionarse con una misma burbuja de convivencia. En COPE hemos querido acompañar a Ana en su salida de la residencia, que está situada en la localidad madrileña de Getafe, a pocas horas de sentarse a la mesa. Toñi López.
Muy contenta se iba Ana a pasar 4 días con su hija y su yerno, aunque algo triste por no poder estar con sus 4 hijos como en otras ocasiones. Solo serán 3 en estas fiestas, cumpliendo todas las normas. Al resto de la familia los verá por videoconferencia, pero hoy Ana no podía disimular la emoción.
Estos 3 días o 4 voy a pasar allí con ellos, pues la gloria. Mi hija ya me está diciendo, he guisado esto, he hecho lo otro, digo, tú por mí no sufras. No soy caprichosa, me gusta todo.
A sus 91 años, Ana presume de salud, no ha pasado el coronavirus y asegura que se vacunará en cuanto pueda. El lunes, de vuelta a la residencia, deberá pasar un test de antígenos.
Y como te estamos contando, Felipe VI va a aparecer esta noche, como es tradición, a las 9, en ese discurso de Navidad ante todos los españoles, en el que, sin duda, pues es uno de los años más difíciles de su reinado. Un discurso que cumple con las expectativas de Moncloa, que ha venido abogando por una mención lo suficientemente explícita de Felipe VI sobre don Juan Carlos. Carlos, en el entorno presidencial hablan incluso de un mensaje valiente por parte del monarca Ricardo Rodríguez.
Todas las señales emitidas desde la Moncloa son de satisfacción ante un discurso de Felipe VI que definen de difícil. Sin embargo, en el núcleo duro de Pedro Sánchez alaban su valentía deslizando un pronunciamiento suficientemente explícito sobre don Juan Carlos que cumple con las expectativas del gobierno. Tanto es así que descuentan en las horas siguientes elogios al monarca desde los sectores políticos moderados a izquierda y a derecha. Para 2021 queda pendiente de solución a ojos gubernamentales la situación del rey emérito, con una evidente preferencia del entorno presidencial por mantenerlo lejos de España en un momento particularmente delicado, con una parte del Ejecutivo además volcado en ataques a la monarquía.
Son unas Navidades atípicas las que vamos a vivir en buena parte del mundo, pero no solo a consecuencia de la pandemia. En Cuba, por ejemplo, varios intelectuales y artistas críticos con el régimen pasan estos días bajo vigilancia policial. Empezaron a levantar la voz desde hace unas semanas contra la falta de libertades y la represión que sigue en la isla. Manuel Ángel Gómez.
Intelectuales y artistas cubanos críticos con el régimen están siendo acosados por la policía.
Sí, ahora mismo yo tengo una patrulla debajo de mi casa y somos vigilados.
El detonante fue la detención del joven rapero Denis Solís, nos cuenta la poeta Catherine Bisquet.
Le meten 8 meses de privación de libertad, o sea, que le dan a una persona un juicio en apenas 2 días, sin abogado.
Después de varios días de protestas, terminaron detenidos durante horas.
Hemos sido también hostigados de alguna manera porque llaman a nuestros familiares, han hecho toda esta campaña de difamación en las redes sociales.
Estos escritores y artistas cubanos piden libertad para opinar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Paris Saint-Germain despide a su entrenador Corrochano.
No lo ha hecho oficial todavía el club francés, pero son informaciones del diario alemán Bild y del francés L'Equipe que cuentan el despido del alemán Thomas Tuchel. Lo hacen después de que ganara ayer 4-0 al Estrasburgo. En la Liga está tercero a un punto del líder y su rival en octavos de la Liga de Campeones, recuerden, es el Barcelona. Tuchel ha ganado, entre otros títulos, 2 ligas francesas. Asunto Ertel, el base francés del Barcelona, estaba citado esta mañana al entrenamiento. Vamos a preguntar si ha acudido José Luis Gil, cuéntanos.
Pues definitivamente el Barça ha concedido permiso a Thomas Ertel para que no entrene con el equipo hoy en la vuelta al trabajo de la plantilla, preparando el clásico del domingo en la pista del Madrid y trabaje para solucionar su caso. La vía negociadora vuelve a estar abierta, pero las posturas para un acuerdo definitivo ahora mismo a esta hora siguen estando muy distantes y, salvo giro inesperado, no habría una resolución total del caso en las próximas horas.
De la Liga de Fútbol Española, la jornada se cerró en el día de ayer. Destaca la victoria del Real Madrid frente al Granada 2-0. Atlético y Real Madrid tienen 32 puntos. El Atlético, recuerden, tiene 2 partidos menos.
Gracias, Corrochano. José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de un sacerdote canario que entregó su vida atendiendo a las víctimas de la epidemia del cólera que azotó la ciudad de Las Palmas a comienzos del siglo XIX.
Es Antonio Vicente González, que nació en Agüimes, en la isla de Gran Canaria, en 1817, y desde su ordenación sacerdotal fue el primer párroco de Santo Domingo, en el barrio de Vegueta, en Las Palmas. En 1847, cuando la hambruna llegó a la isla, instaló en su parroquia un centro de caridad pionero. Ese mismo centro se transformó en un pequeño hospital improvisado para hacer frente al cólera en 1951. En 1851, mientras muchos huían despavoridos de Las Palmas, el padre González siguió al pie del cañón y se dedicó a hacer de médico, de padre, de hermano y, naturalmente, de sacerdote. Debido a ese trabajo, contrajo la enfermedad y falleció, pasando a la historia como el buen pastor canario. Ahora, la Santa Sede ha reconocido que vivió la fe, la esperanza y la caridad en grado heroico, el paso previo para su posible beatificación. Lo vamos a contar dentro de media hora en El Espejo.
Y lo escucharemos, José Luis. Ahora sigue Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez, estàs en companyia del Migdia a Lleida. És dijous avui, habitualment aquí tenim les escapades de la nieve, ara ja havíem començat l'espai de neu, però avui doncs ens n'anirem fins a les dues des de Cope Lleida. Evidentment, la situació de confinament comarcal no ajuda, com dèiem a les 12:20 amb Armando Álvarez, que la neu sí que està arribant, però ara falta que puguin arribar les persones, i això és un problema que de moment no té solució a curt termini, i per tant doncs no té massa sentit parlar de les activitats que organitzen des de les estacions d'esquí, perquè és que no hi podem anar. En fi, dit això, doncs et recordo que a hores d'ara estem ja a per sobre de 10 graus a la ciutat de Lleida, que la visibilitat segueix alta, per sobre dels 20 quilòmetres, i que si traus el nas per la finestra, que la pots anar obrint de tant en quant per ventilar, que no passa res, doncs veuràs el sol a la ciutat de Lleida. En fi, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí tenim el Moisés Camunyes. Busquem aquesta previsió meteorològica. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les pròximes hores esperem a la província de Lleida predomini d'intervals de nuvolats al cel amb algunes boires a les comarques del sud i precipitacions al Pirineu que seran en forma de neu sobre els 900 metres. A la Vall d'Aran, per sobre dels 1.000 metres, es podrien acumular més de 5 centímetres de neu. Pel que fa a les temperatures, avui són més baixes, sobretot al Pirineu, amb unes màximes previstes de 12 graus a Balaguer, 11 a Tàrrega, de 10 a Lleida capital, de 8 a la Seu d'Urgell i de 6 a Viella. I si parlem del vent, seguirà bufant amb predomini de la component oest i al Pirineu predominarà la component noroest. Si mirem ara la jornada de demà divendres, dia de Nadal, esperem a Lleida nevades al Pirineu amb la cota que baixarà a uns 200 o 300 metres, mentre que la resta predominaran els cels poc ennuvolats o clars. També tindrem vent fort de component nord al Pirineu i de fluix ja moderat a la resta. Per últim, les temperatures diurnes demà seguiran baixant amb unes màximes que es quedaran als 8 graus a Lleida, capital i a Balaguer, als 7 a Tàrrega, als 3 a Viella i a 1 grau a la Seu d'Urgell. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Busquem tot seguit l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Per cert, recorda que avui és el nostre darrer programa del 2020. La setmana vinent estaràs en companyia de la programació des de Cope Catalunya i Andorra. Nosaltres hem donat festa a tots els col·laboradors, almenys una setmana a l'any, i ja no hi tornarem fins al dia 4 de gener. Per tant, avui nosaltres acomiadem aquest 2020 de ràdio, un any en el que, bé, sanitàriament parlant, sí que és veritat que alguna cosa s'escoltava per Nadal, fa un any, però, vaja, res que fes pensar on hem acabat. Hem començat d'una manera, al març, al febrer, a final de febrer ja es va complicar la història, i al març doncs ja sabeu com va anar la història, va canviar totalment el panorama, i fins aquí. Aquest diumenge arriben ja les vacunes, ja hem dit que a la província de Lleida començaran amb una residència de la Pobla de Segur i en una residència a la ciutat de Lleida les vacunacions. Veurem com va tot plegat. A veure quantes vacunes arriben, perquè sí que és veritat que arriben vacunes, però a veure quantes n'arriben. Perquè, clar, amb 500 vacunes, per exemple, no fem res. Amb 5.000 vacunes fem poca cosa. Si volem aquesta... a arribar amb aquest 70% de la societat per començar a parlar d'una immunitat global, doncs necessitem moltes, moltíssimes. I recordo que aquesta vacuna, la de Pfizer, que és la que arriba, és aquesta que ha d'estar a 70 graus sota zero per portar-la i perquè aguanti, i és una que requereix dues dosis. Bueno, veurem com va evolucionant tot plegat. Abans d'això, parlem de successos. Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimarts un veí de Lleida de 19 anys i nacionalitat marroquina com a presumpte autor d'un delicte de robatori violent i lesions. Els fets van tenir lloc el 13 de novembre al vespre al carrer Parc de la capital del Segrià. Un home que es trobava manipulant el seu telèfon va ser agredit per uns joves que el van colpejar al cap amb una pedra. Un cop al terra, mentre un d'ells l'immobilitzava, l'altre intentava colpejar novament al cap de la víctima. La víctima va intentar cobrir-se per evitar l'agressió i va alliberar el telèfon, i els joves van fugir corrent del lloc amb el mòbil. L'home va rebre assistència sanitària mentre la policia va obrir una investigació per identificar els dos assaltants. Una patrulla de paisà va localitzar i detenir dimarts un dels dos presumptes agressors quan caminava per l'avinguda València de Lleida. I també els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimarts dues germanes de 37 anys i veïnes de Lleida com a presumptes autores d'un robatori amb força en un rentador de vehicles de l'avinguda Exèrcit de Lleida que va tenir lloc al novembre. Dues dones i un home van forçar el caixetí del rentador amb una pota de cabra i es van endur el contingut. Uns dies abans, una de les dues dones també hauria furtat dues bicicletes valorades en uns 900 euros d'un pàrquing del carrer Alcalde Costa de Lleida. I la Guàrdia Urbana va denunciar penalment ahir dimecres a la tarda per un delicte contra la seguretat en el trànsit un conductor que va ser interceptat a 98 km per hora al carrer Enric Ferreny, a Ciutat Jardí, a la ciutat de Lleida. Val a recordar que el límit de velocitat d'aquest carrer és, hores d'ara, de 30 km per hora. I com dèiem, el Departament de Salut començarà a vacunar contra la Covid-19 aquest diumenge mateix a la demarcació de Lleida, a les residències Balàfia 1 i a Nostra Senyora de Ribera de la Pobla de Segur. Això ens ho ha avançat la consellera de Salut, Alba Vergés. Pel que fa a les estacions hivernals, Baqueira Beret ha presentat un expedient de regulació temporal d'ocupació, el que coneixem com a ERTO, que afecta el 30% de la plantilla, tal com ha informat l'estació. Afecta, sobretot, a l'entorn d'uns 200 treballadors, sobretot personal de pistes, remuntadors i manteniment. Recordem que, degut a les restriccions, sí, les pistes estan obertes, i si vius a la comarca hi pots anar, però poca cosa més. La resta d'habitants, de persones de fora de la comarca, doncs no s'hi pot anar, a no ser que t'haguis desplaçat i tinguis una segona residència. Sigui com sigui, està clar que hi haurà molta menys gent de l'habitual a les pistes d'esquí aquestes festes de Nadal. També Massella, a la Cerdanya, ha alertat sobre l'impacte econòmic que té per al sector el confinament perimetral de la comarca, el qual s'allargarà com a mínim fins al dia de Reis. El seu director, Sergi Tarrés, ha lamentat que ara hagin de pagar les conseqüències quan totes les estacions d'esquí catalanes van acordar obrir el 14 de desembre per fer anar la mobilitat al Pirineu durant el pont de la Puríssima. Recordo que Agrimón, el doctor Agrimón, ja va dir ahir que, aviam, ens agradi o no ens agradi, tot aquest repunt, el de la Cerdanya i el de Catalunya en general i el d'Espanya en general, ve per la mobilitat dels festius 6 i 8 de desembre. Ho sento, ens agradi o no ens agradi. I és veritat que els polítics podien fer les coses molt millor del que les fan, i és veritat que podrien doncs transmetre una mica més d'empatia cap a la societat i que podrien ser molt més pràctics a l'hora de decidir. Tot això, d'acord. Ara bé, també és veritat, escolta, que la gent potser no hi... Quan dic la gent, ara generalitzo, i segurament tu que m'escoltes diràs, pues que jo faig tot el que he de fer i ben fet, i no et donaran cap premi. És veritat. Però ja tots sabem que hi ha molta gent, la minoria, per sort, però hi ha molta gent que, escolteu-me, permeteu-me l'expressió, que passa de tot. I quan dic passa de tot em refereixo que Sí, sí, hi ha gent que porta la mascareta a la barbeta o per sota del nas. Hi ha gent que tan sols no en porta, que segueixen fent reunions, que segueixen anant a festes, que segueixen organitzant trobades. Ho sabem tots perfectament. I no és casual que 10 dies després del pont del 6 i el 8 de desembre s'hagi començat a veure com augmentaven els contagis. És que no és casual, lliguem caps, és que això ens ha anat passant ja. Va passar per Setmana Santa, va passar per Sant Joan, etc, etc. És que lliguem caps. Ha passat, ens agradi o no, ha passat, i és problema de la mobilitat. Per això, i no és just que ens trobem amb haver de respondre aquesta pregunta, però per això aquestes festes ens hem de respondre és, molt bé, la Generalitat o el govern espanyol ens donen unes directrius, unes normes, però al final qui decideix és cadascú. Fins on estàs disposat a arriscar? Fins on estàs disposat a arriscar-te? És la pregunta que t'has de respondre tu i les persones amb qui et vulguis reunir. És aquesta. Si esteu disposat a arriscar-vos, a no ser que us feu una prova just abans d'entrar a casa, abans de seure'ns a taula, i així tot, ull. Si no és així, doncs és... Jo fins quan estic disposat a arriscar? Jo i qui s'assegui amb mi. Perquè ja sabeu que qualsevol persona podem ser positius i no saber-ho. No és just, haver de celebrar unes festes de Nadal així, però ens ha tocat així. Fixeu-vos que la UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova ha donat per iniciada la quarta onada de la pandèmia a Lleida, després que en els darrers dies hagin augmentat els ingressos de pacients greus. De fet, la setmana passada donaven d'alta a les darreres persones de la tercera onada i ara tenen aquest increment. Per tant, ja veuen que estan pujant. Els ingressats han pujat a 129, avui dijous, i a la UCI amb dos més, de 14 a 16. I és que les xifres ens diuen que a hores d'ara a Lleida, al Pla de Lleida, estem a 299 de risc de rebrot i a 113 de velocitat de transmissió de la malaltia. El Pirineu ha millorat molt, perquè venien de molt amunt, 870 punts de risc de rebrot i a 1,28 de la reproducció de la malaltia, i a nivell de Catalunya estem a 335 de risc de rebrot i a 1,24 de reproducció de la malaltia. Hauríem d'estar per sota de 100 del risc de rebrot, estem a 335, però de tot Catalunya, i hauríem d'estar molt per sota de l'1 de la velocitat de reproducció i estem a 1,24. Aquest és el Nadal que ens ha tocat. Fem una pausa i, mira, parlem amb el Felip Urbano.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. Ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. El Forn de Pala Ràdio, Ansel Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-86. 517. El Forn de Pala Ràdio us ofereix els torrons que menjaven els nostres avis.
Censurar menos, justificar menos, ensuciar menos, sentenciar menos, cosificar, engañar, desconfiar, dudar menos.
El periódico. Entender más.
A Matís volem celebrar el Nadal amb tu i t'oferim fins al 31 de desembre un gran assortit en abrics, parques, pantalons, samarretes, jerseis i vestits. Vine a Matís i aprofita't de la gran promoció de Nadal amb descomptes de fins al 40% en articles seleccionats. Matís, la teva botiga de moda on trobaràs tot el que necessitis. Matís, Príncep de Viana, 81 de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I no et pensis, i ja ho saps, que no és dimarts, avui és dijous, avui és 24 de desembre, nit de Nadal, però aquesta sintonia jo ja t'he acostumat a escoltar-la els dimarts a partir de la una, perquè parlem de gastronomia. El que passa és que aquest any, abans d'ahir, doncs, va ser el dia de la loteria de Nadal, que això també és tot un clàssic. De fet, jo vaja, ho recordo des de que sóc petit, aquestes cantarelles de los niños de San Ildefonso. I se'ns en van dur per davant l'espai de gastronomia. I jo dic, home, no, la setmana vinent ja fem festa, no tenim programació local, no podem acabar el 2020 sense parlar amb el nostre sommelier, amb el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Ricard, què tal? Bon dia.
Home, no, no pot ser. Avui, val, no coneixerem a ningú nou, no, no trucarem a cap celler ni a cap sommelier, però amb el Felip hem de parlar, hem de tancar aquest 2020 com Déu mana, perquè déu-n'hi-do quin any, Felip.
Bueno, jo crec que degut a la pandèmia de la Covid-19, a partir del 14 de març, vam reconduir el programa, jo crec que per, bueno, cap a un èxit total, no?
Sí, sí, sí. La veritat és que, sí, sí, i això jo us ho dic sempre, però ho recalco ara, és obra del Felip Urbano, que va dir, escolta, vale, no té sentit ara que truquem amb un chef i que ens parli del plat o del que fan al restaurant, perquè estan tancats. Anem a conèixer gent de Lleida, de Catalunya, d'Espanya, d'Europa, del món. Anem a conèixer gent que estiguin relacionats amb la gastronomia. I déu-n'hi-do els noms i els temes que hem tocat i els llocs on hem trucat, eh?
Bueno, pensa que des de el senyor Josep Roca, Pitu Roca, de la sèrie de Can Roca.
Sí, senyor. Magnífica l'entrevista.
Com a persona que potser és més coneguda, no?, de molts que han passat, no? No sé, doncs... Pues,
Però jo recordo que vam trucar a Kuwait, hem trucat a Brasil...
A
Espanya, a molts llocs d'Espanya, a França, a molts llocs de Catalunya, a Lleida... la veritat, i hem conegut... chefs, hem conegut sommeliers, hem conegut gent amb premis, amb estrelles Michelin, amb llibres, amb projectes que acaben de començar. És que hem conegut moltíssima gent, a Felip.
Sí, ha sigut un any dintre de la locura de la pandèmia, que bueno, jo crec que, no sé si... Crec que això ho parlàvem al principi, el 14 de març, o bueno, una miqueta més endavant. Espero que de res s'aprengui una miqueta al ser humà, però
sí, espero.
Veient les notícies, crec que...
Jo em sembla que estem començant a oblidar, mira què et dic, i mira que estem al mig, però és veritat, hi ha coses que la gent ja... que si la vacuna, que si tranquil, ja està, ja podem tornar a la vida normal. Ja, però sí, això ens ha passat justament perquè no hem de tornar a la vida que teníem. Una de millor, si pot ser, però no la que teníem.
Sí, però jo crec que bueno, que som al... Fins i tot m'atreviria a dir animal, perquè a vegades penses que ja no sé si som... Sí, sí, que no agafem les pautes que s'han de fer, és que no entenc aquesta...
Ah. Felip Urbano, tu ets sommelier al restaurant Sheyton a Lleida, com a veu autoritzada, perquè això ho has viscut a la teva pell, el que ha passat, el que està passant i el que passarà amb la restauració és una cosa que només si treballes dins... veus la dimensió de tot plegat, perquè des de fora doncs veus que sí, ara esteu en franges, que heu estat tancats, que ara us obren, que ara us tanquen, però des de dins, tenint en compte que tu ja ho saps, hi ha molts negocis que són familiars i que treballa tota la família, és una situació crítica per molts hostalers.
Jo crec que el castigo que ens han ficat a la restauració d'hosteleria no és normal, perquè no penso que sigui un bar o un restaurant al foc d'infecció, com si ho vam parlar al principi, perquè a Lleida s'han tancat tres cops,
sí.
A Catalunya dos, però a Lleida tres. No és... I després, clar, no vull criticar les persones que decideixen això, però jo crec que no tenen un fill o un nebot o un cunyat, no tenen un familiar o un... algú conegut de veritat que treballa a l'hostaleria, si no, no ho faria.
No, i a més...
Això ho dic abiertament, eh? Les persones que decideixen no tenen cap persona amb un sentiment que treballa amb el sector nostre, si no ho farien, perquè ficar un horari d'una a tres i mitja...
Bueno, això és que no han parlat amb ningú de l'hosteleria per decidir l'horari.
Llavors, sí, però bueno, perquè...
És a dir, Felip, estaràs d'acord amb mi que si en lloc d'una a tres i mitja us diuen que és d'una a quatre i mitja... Home, no et diré que t'arregle la història, però canvia molt.
Canvia molt, una hora canvia molt, molt, moltíssim. Llavors, clar, al matí que han ficat de 7 a 9 i mitja, doncs, bueno, doncs està bé, doncs no està bé, perquè la gent d'oficines no surt més tard a les 9 i mitja esmorzar, si entren a les 9.
Clar,
sí. Sí, és que és així, després... I aquí a Lleida tinc grans amics, com és la Xuneria Moreno, que, jolín, és que... no funcionen tancats també, de moment. I això no, fins al 18 de gener de l'any que ve, que és el 2021,
sí, sí.
Tenim aquesta restricció, vull dir que no saben el que estan fent.
No.
Si ja parlaven que deixarien cadàveres del tema laboral, ara mateix, ostres, està la cosa molt complicada. Esperem que la curva aquesta, que jo sempre te sento per les notícies, deixi de créixer, perquè...
Ja estic de la corba fins més amunt, Ja hem après ja el que és la RT, el risc de rebrot, les corbes, això ho hem après tot, però, vaja, ens falten altres coses per aprendre, eh? Sí, en fi, recordeu que el Felip Urbano és sumiller, que a més està estudiant per Saque Sumiller, que...
L'any que ve, el dia 5...
Sí?
Bueno, que ja tenim l'agenda plena del BCG.
Com el dia 5? El dia 5 és la cavalcada de Reis, bueno, que no hi ha cavalcada aquest any. El 5 de gener, no?
5 de gener, sí, sí. Quan jo comenci l'any de l'espai gastronòmic, arrencarem també amb una persona que fa Saque.
Ah, vale, venga. És un producte que hem conegut aquestes darreres setmanes i que en seguirem parlant, perquè és un producte que és molt desconegut i que, bueno, prové d'una altra cultura i que val la pena que el coneguem, igual que coneixem el vi espumós. Doncs, escolta, per què no el Saque? El Saque té, jo pel poc que he anat coneixent amb aquestes setmanes que hem parlat del Saque, és que, no sabem res del Saque, i dos, el que sabem està equivocat. Per tant, hem de començar de zero per entendre'ns. Per tant, per això parlarem del Saque més d'una vegada. I per això el Felip, doncs, també li va passar més o menys el mateix, que quan va conèixer el Saque i va començar a conèixer-ho, escolta, li va entrar el cuquet, de dir, escolta, jo vull saber més d'això, i per això s'està formant, està estudiant per ser Saque Sommelier.
Sí.
En fi, escolta, Felip Urbano, va, que no volia marxar, deixar aquestes emissions del 2020 sense acomiadar l'any amb tu. La setmana vinent festa, i l'altra, que ja serà el 2021, els dimarts, a partir de la una, seguirem amb l'espai de gastronomia amb el Felip Urbano al capdavant, que al final és la persona que va aconseguint contactes i persones i que ens proporciona tots aquests temes. Així és que, Felip, ha estat un plaer, que no t'has desconnectat ni un sol dia aquesta pandèmia, que has estat tots els dimarts amb nosaltres.
I esperem, si no passarà, l'any que ve també, i donem ànims a la gent, i sobretot bones festes a tothom, però sempre hem de vigilar el que fem, ja sé que som molt pesats, però, si us plau, només hem de pensar el que deia abans, si algú té algun familiar o un ésser, bueno, que s'estima molt,
treballant
a la restauració, saben el que estem parlant i hem de fer les coses bé, si no, és igual que aquest Nadal, són quatre a casa, si és que no importa això.
No passa
si
res, durem, si, no passa no, res.
Si tenim aquella agonia de, què fem aquest any, home, no, que crec que ens queden molts anys de vida per ser feliços, i jo crec que...
I tant que sí. Doncs, Felip Urbano, escolta, cuida't força, que ha estat un plaer que ens hagués acompanyat aquest 2020, que tinguis bon Nadal, bones festes.
Igualment.
I una abraçada.
Gran, gràcies.
¿Sabes? Oye, Axel, ¿tú crees que tus niños te ayudan desde el cielo?
Ay, no te quepa duda. ¿Te
puedo ¿Seguro?
No, te puedo contar historias, Tamara. Te puedo contar historias para aburrir de
no,
todo.
No, cuenta.
El éxito, yo casi robaría tu frase. Diría que lo importante no es el éxito, sino ser digno.
Relativizo. Vivimos el mejor momento de la historia universal. Pero ¿cómo puedes decir eso? Bueno, dime otro en el que tú vivirías.
Este fin de semana a las 5 de la tarde en COPE, Diálogos en Navidad. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
También en cope.es y en redes sociales.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses. Al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-730.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos ponen en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
El 25 de diciembre celebramos el nacimiento de El Salvador. Y 13 quiere compartirlo con todos sus espectadores. Desde la Basílica de la Concepción de Nuestra Señora en Madrid, Santa Misa de Navidad. el viernes por la mañana, en 13.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Los cristianos de Beirut lo han perdido todo por la fuerte crisis económica de su país y por la explosión del pasado agosto en el puerto de la capital. Ellos, que han acogido durante años a miles de refugiados y que juegan un papel clave en la estabilidad de Oriente Medio, claman ahora tu ayuda para reconstruir su iglesia y poder permanecer en Líbano. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, tú puedes ayudarles. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en resistelíbano.com. Es Resiste Líbano. Juntos levantaremos tu iglesia.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I tal com havíem anunciat avui al principi del programa, està amb nosaltres, mira, ha anat així, per diverses coses, no és que ho haguem medit exactament, però m'alegro, la veritat és que avui dia 24, dia de nit de Nadal, demà Nadal, estigui amb nosaltres avui l'alcalde de Lleida, Miquel Pollo. Alcalde, què tal, bon dia?
Bé, bon dia, molt bé, espero que vosaltres també i que els oients, doncs, estiguin preparant-se per la nit de Nadal i per aquests dies que s'acosten.
Clar. Primer, deixa'm que et pregunti, perquè ho vau fer públic, vas estar contagiat per la Covid-19. Bueno, hores d'ara, com estàs?
Bé, estic molt bé, gràcies. Jo vaig estar entre el 20 i tants de novembre i el 3 o 4 de desembre primer confinat, després un cop confirmat el contagi, doncs, a la White de l'evolució dels símptomes, però la veritat és que he de dir que vaig tenir molta sort perquè vaig passar la Covid com un amb símptomes molt semblants al d'un refredat. Aquesta malaltia encara ens dona moltes sorpreses. Hi ha persones joves, doncs, que tenen problemes greus. En el meu cas, doncs, no puc fer res més que sentir-me afortunat per haver-la passat amb unes molèsties molt petites, molt limitades.
Suposo, no sé si canvia la percepció de la malaltia o de la situació havent estat diagnosticat o no, però jo des d'un mitjà de comunicació, quan ens toca donar notícies com per exemple el tema de la residència de Tremp o a l'estiu la residència del Carràs, que és la nostra gent gran, a mi se'm trenca el cor, realment.
Sí, home, és clar, jo ja havia contactat o coneixia persones d'edats diferents que l'havien passat i a més amb nivells de gravetat molt diferents. Nosaltres teníem un agent de la Guàrdia Urbana, exjugador de bàsquet, per tant una persona jove, saludable, que en la primera onada va haver de ser traslladat a Barcelona perquè el seu estat de salut era greu, i això és obvi que quan et diuen que estàs contagiat et fa pensar molt. Jo acabava de llegir aquells dies un llibre de Tacho Benet que explicava la seva experiència. Ell, bueno, també és una persona, doncs, amb molt bon estat de forma física, i en canvi, doncs, va acabar a la UCI i ho va passar realment malament, i quan tens la diagnosi, doncs és obvi que fa una certa impressió i penses, bueno, i a mi com em tocarà de passar per aquí.
Alcalde, una pregunta, perquè això de vegades ens arriben consultes aquí a la ràdio, moltes, de fet. Quan una persona, un ciutadà de Lleida, se sent una mica desemparat, desesperat, avui en dia a cada casa és un món i, per tant, és difícil de jutjar en general, però hi ha persones que, pel que sigui, o han perdut la feina, o tenen algú malalt, o han perdut algú proper i se sent desesperat, i diuen aquella frase de, és que l'Ajuntament de Lleida no fa res, és que jo no sé què fa l'Ajuntament, és que no, Lleida està deixada, és que Lleida no sé què. Suposo que us arriben algunes d'aquestes expressions o aquestes frases. Algunes es poden entendre dins de la desesperació. D'altres, no sé a Miquel Pollo com a alcalde de Lleida com el fa sentir.
Bé, home, és obvi que em fa sentir responsable i en alguns casos em fa sentir trist. Jo crec que és raonable que hi hagi una part substancial de la nostra població que se senti frustrada o se senti desorientada o se senti fins i tot indignada. Fa un any res no ens podia fer pensar que entraríem en una situació que ha acabat sent una crisi de tres tipus: de tipus sanitari, de tipus econòmic, però també de tipus sociopolític. Els ciutadans es pregunten fins a quin punt les administracions, doncs, els informen suficientment fins a quin punt fan tot el que poden. I en el cas d'una administració local, encara que les competències que tingui en molts casos siguin limitades, a mi em sembla normal que els ciutadans, quan trobo algú pel carrer, o quan parlo amb un comerciant, o quan parlo, doncs, amb una família que té problemes literalment per posar un plat a taula, em sembla lògic que em demanin suport, ajut o explicacions. L'Ajuntament, jo crec que amb els recursos de què disposa, ha fet tot el possible i ha de fer tot el possible. Hi ha una part de la població que literalment, penseu que hem multiplicat per 4 els ajuts socials que tenen a veure literalment amb el fet de posar un plat a la taula de la gent, i els ajuts que tenen a veure, doncs, amb la pobresa energètica, amb les dificultats per pagar el lloguer de l'habitatge. Però jo reconec, no em sap greu, i ho comprenc, que, doncs, pugui haver-hi ciutadans o ciutadanes que creguin que, doncs, les administracions haurien de fer més, o que l'Ajuntament hauria de fer més. És normal, estem tots sotmesos a una tensió que està tenint un efecte fins i tot psicològic en les persones, i és normal que aquelles persones que, perquè han perdut la feina, perquè tenen dificultats per tirar endavant el seu negoci, la seva botiga, perquè són autònoms, doncs estiguin preocupades. I sí, aquí sí que una de les missions de l'Ajuntament és demanar-li a l'Estat, demanar-li a la Generalitat, i a través de l'Estat i la Generalitat també a la Unió Europea, que es produeixi una inversió important en les ciutats per permetre la represa, la recuperació econòmica dels sectors més afectats. I alguns estan molt afectats. És evident que l'hostaleria, la restauració, fa mesos que o no pot treballar o no pot treballar en condicions, i també el que hem fet és propiciar, diguem-ne, negociacions i consens allà on hem pogut entre propietaris de locals i llogaters de locals, perquè tots hem de reduir una mica les nostres aspiracions mentre duri, perdó, les nostres expectatives mentre duri aquesta situació de crisi.
Clar. Canviant radicalment de tema, alcalde, des de l'Ajuntament de Lleida s'han signat uns quants pactes darrerament. N'hi ha un que m'interessa sobretot, i és el tema del pacte del temps. A causa de, o gràcies a, o per culpa de la pandèmia, ens hem adonat que, molts sectors poden teletreballar, i dos, doncs, que podem reajustar-nos amb el temps com gastem o com ubiquem la feina dins de la nostra vida i del nostre temps. No sé si té a veure amb tot plegat aquest pacte del temps.
Sí, a veure, el pacte del temps estava previst en el programa electoral de les tres forces que constituïm el govern de la ciutat. Però, com vostè diu, la pandèmia ens ha enfrontat a una situació disruptiva. en la majoria dels casos aquesta situació disruptiva té efectes negatius, però en alguns casos, per exemple, doncs hem descobert que moltes empreses, totalment o parcialment, i moltes administracions, totalment o parcialment, per exemple, poden oferir l'oportunitat de teletreballar. El pacte del temps anava de, com sap, el model horari de l'estat espanyol és un model horari que es va implementar durant el franquisme i que ha acabat convertint-se en una manera de viure que significa que anem a dormir molt tard i que matinem molt. Per tant, això en termes de salut, en termes de rendiment, fins i tot en termes, diguem-ne, de satisfacció per la mena de vida que portem, no és una bona notícia. Mm-hmm. Nosaltres el que vam fer va ser signar un pacte amb una entitat que és Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society, Barcelona, l'associació per un ús saludable del temps, perquè ens ajudin, i en aquest pacte hi eren presents els representants de diverses entitats empresarials, dels dos sindicats majoritaris a Lleida, una entitat de comerciants que es diu Slow Shop, que són botigues i comerços amb un determinat concepte de la vida i de l'activitat comercial, per intentar anar en la direcció, per la via de la negociació i del pacte, moltes vegades, per aconseguir que la parada que es produeix a migdia sigui més curta, i també que l'hora de finalització de les activitats al vespre sigui abans. Si anem avançant en aquesta direcció, això també implica millorar la condició de les dones en la nostra societat, perquè sovint és la dona la que ha hagut de sumar a una activitat professional, horària, exigent, les exigències de les cures, és a dir, quan t'aixeques al matí i un dels teus fills té febre, o quan s'ha d'anar a buscar la teva filla i portar-la en una acadèmia musical. Aquesta és una tasca que en molts casos recau especialment sobre les dones, i si fossin capaços d'ordenar d'una manera més sensata el nostre horari, podríem intentar combinar la productivitat lògica que hem d'esperar amb una manera de viure que fos més saludable i que fos, per què no dir-ho, més satisfactòria, clar, més feliç.
Clar. Dins d'aquest pacte va inclòs la reducció de la setmana laboral a 4 dies, o això no es contempla?
Això no es contempla, entre altres coses, perquè les competències que té un ajuntament arriben on arriben. Nosaltres, bàsicament, aquest pacte és un pacte basat en la concertació, basat en el diàleg, basat en els acords, però és molt important que hi fossin presents els sindicats, que hi fossin present els representants de les entitats empresarials de Lleida, el president de la Cambra de Comerç. És a dir, és obvi que pot haver-hi, i segurament acabarà havent-hi, intervencions legislatives per part de l'Estat i per part de la Generalitat, però les ciutats tenen una oportunitat de provar noves fórmules i d'intentar arribar a acords per avançar en aquesta direcció.
Però seria una... Hi hauria, jo crec, un ampli consens amb això?
Sí,
No general, perquè clar, a algú no li va bé, però...
No.
Reduir una setmana laboral a 4 dies és una aspiració de molta gent, eh?
Sí, suposo que si s'aconseguís combinar la productivitat necessària amb una estructura d'horaris o de dies diferents, doncs per què no provar-ho? Una de les persones que va venir a l'assignatura, una persona que té una perruqueria associada a Slow Shop, m'explicava, per exemple, que a partir de la pandèmia han canviat els seus horaris. Clar. Habitualment pleguen a les 6 o les 7 de la tarda, generalment en lloc d'esperar que vingui la gent, doncs treballen amb cita prèvia. Per això, com vostè deia, algunes de les modificacions que ha provocat la pandèmia poden tenir paradoxalment un impacte positiu, perquè doncs en aquests moments no és segur esperar innecessàriament juntament amb altres persones en un espai tancat, i per tant els recursos, siguin els convencionals, la telefonada, o siguin el recurs d'una aplicació, els recursos que ens proporciona internet, doncs obre expectatives. Nosaltres vam organitzar des de l'Ajuntament una visita més segura al cementiri en l'entorn dels dies de Tots Sants, precisament amb una aplicació, i això va permetre doncs que al llarg de 3 dies d'una manera segura les persones que volien anar al cementiri ho poguessin fer. Doncs, bueno, no ho havíem fet fins ara, no ho havíem fet fins ara perquè no ens hi havíem vist obligats. I clar, tenim unes 600 persones a l'Ajuntament que estan fent teletreball, i això doncs segurament no haguéssim avançat amb la velocitat que hem avançat a causa d'aquestes circumstàncies.
Clar. Alcalde, dins de la aspiració de tenir una Lleida millor, compartida pels socis de govern, heu signat el pacte social per la ciutadania, que és, bueno, és just del 2020 al 2023.
Sí.
Hi ha avanços significatius en aquest sentit?
Aquest pacte social també té a veure amb el marge de maniobra i amb el grau d'autonomia que cada vegada més tenen les ciutats. En el cas de Lleida, el primer pacte social signat pels dos sindicats majoritaris, Comissions Obreres i UGT, és de l'any 2005. Nosaltres el que signàvem en aquests moments doncs era el pacte 2019-2023, normalment coincideix amb el període de la legislatura, i té a veure amb qüestions com el que s'anomena el salari social. Salari social és tot allò que rebem, no en diners, pel fet de viure en una determinada ciutat. No sé, per exemple, doncs, Lleida disposa d'una bona xarxa d'escoles bressols municipals, i en el cas d'aquest pacte 2019-2023, els eixos estratègics al voltant del qual gira són, per una banda, la governança i l'excel·lència operativa, és a dir, el bon funcionament dels serveis públics, i aquí hi ha doncs és el bon funcionament de l'atenció per part de la paeria fins al bon funcionament, per exemple, per part dels serveis públics. Un altre eix té a veure amb la imatge, la projecció i la promoció de la ciutat, un altre amb la igualtat i la diversitat, i un altre amb l'emergència climàtica, ambiental i sanitària. El pacte social gira al voltant del que serà segurament el marc de les macrodecisions polítiques en tot el món, que són els objectius per al desenvolupament sostenible i el que es coneix com l'Agenda 2030 de les Nacions Unides. Aquí cada vegada més les entitats i les administracions estem girant al voltant d'aquesta qüestió. En el cas de Lleida, doncs això té a veure amb el tema de la igualtat de gènere, amb el tema de la combinació entre una ciutat saludable, una ciutat on es pot practicar, on milers, sobretot de nens, nenes i adolescents poden practicar esport, té a veure amb un pla climàtic, és a dir, amb necessitat d'establir refugis climàtics a la ciutat i d'avançar en la descarbonització, és a dir, té a veure, sens dubte, amb la conversió de Lleida en ciutat 30, amb la reducció de la velocitat, amb la major utilització del transport. És a dir, és l'Ajuntament asseient-se amb, en aquest cas, els dos sindicats més representatius de la ciutat, intentant arribar a acords i a consensos sobre allò que considerem que pot millorar la situació no només dels treballadors i treballadores de la ciutat, sinó també dels ciutadans i ciutadanes en general.
Alcalde, parlaves de sostenibilitat, de l'emergència climàtica. Em sembla excel·lent que una entitat com l'Ajuntament, una entitat local, tingui a la seva agenda aquests temes, perquè reitero, i això ho he dit des de fa molt temps, i ho hem parlat amb regidors de l'Ajuntament de Lleida, el mot emergència climàtica no és una cosa que ens haguem de prendre a la lleugera, és a dir, els que hi entenen, els científics, ens han dit que estem amb emergència climàtica, i sembla que s'ha desvirtuat una mica la paraula d'emergència. Però dins d'aquest compromís vam poder parlar farà una setmana, de fet, amb el tercer tinent d'alcalde, amb el regidor també d'Energies i de Sostenibilitat, amb el Talamonte, amb el Sergi Talamonte,
sí.
I estava molt orgullós i molt content de l'impuls de l'energia fotovoltaica impulsat des de l'Ajuntament de Lleida. No sé si comparteixes també aquest orgull per aquest projecte i com valores la Llei de 30, per enllaçar-ho d'una manera, perquè al final la Llei de 30 és una reordenació de mobilitat urbana, però no deixa de perseguir una reducció substancial en el tema d'emissions i després, evidentment, fer que la mobilitat dins de la ciutat sigui més saludable.
Efectivament. Bé, jo crec que fa 4 o 5 anys encara estàvem debatent sobre si hi havia o no hi havia canvi climàtic, perquè hi havia molts interessos a negar-lo, i efectivament en aquests moments el que tenim a l'agenda ja no és el debat sobre si hi ha canvi climàtic, sinó el debat sobre l'emergència, és a dir, la necessitat de no deixar passar més temps sense fer un canvi substantiu en els models de transport, fer un canvi substantiu en els models de generació d'energia. El que el Sergi Talamonte plantejava és una iniciativa que volem anar estenent, és aconseguir que les teulades d'entrada dels edificis públics, però també de les comunitats
també,
que s'hi vulguin afegir, i el que volem d'alguna manera, el que seria realment un objectiu a mitjà termini desitjable, seria que l'Ajuntament de Lleida pogués arribar a ser un productor d'energia verda i que aquesta energia verda es pogués vendre a un preu raonable als usuaris o es pogués facilitar a un preu social aquelles persones en risc de, el que en diem, pobresa energètica. Tot va plegat, l'increment de la temperatura, la disminució de les pluges, els fenòmens climatològics tumultuosos en forma de tempestes, però tot això ho tenim aquí,
sí,
per
sí.
Tant, una ciutat on, com és ben sabut, tenim estius durs i hiverns que també ho són, doncs, per exemple, hem de poder oferir a l'estiu espais, i per això parlem de refugis climàtics, i aquests espais poden ser centres cívics, però poden ser parcs, poden ser patis escolars, on aquelles persones més sensibles puguin passar, doncs, una part del dia perquè la temperatura posa en perill fins i tot les seues vides.
I tant.
Aquesta és una realitat que la tenim damunt.
I tant. El tema de la Llei de 30, entre d'altres, es parla de l'increment del transport públic. Això va ser un punt que va generar una mica de conflicte amb el tema d'aprovar el pressupost. Potser és la primera vegada en aquesta legislatura que es va evidenciar més una feina extra per posar-se d'acord entre els tres socis de govern.
Sí, a veure, en alguns aspectes, per exemple, en la transició cap a la Llei de 30 i en l'increment del que en podríem dir els espais reservats als vianants o la millora dels entorns escolars, en aquest sentit hem convertit en espais per a vianants alguns entorns escolars per fer-los més segurs i més tranquils. Sens dubte, doncs, entre tres forces polítiques sempre hi ha algú que voldria anar més de pressa, algú que no ho té tan clar. El que passa que al final un govern tripartit que a vegades expressa públicament lleugeres discrepàncies de criteri sobre ritmes o sobre prioritats, bueno, des del punt de vista de la transparència, des del punt de vista de la democràcia, no és una mala cosa.
Uh-huh.
En un govern monolític també hi ha tensions internes, el que passa que no ens n'assabentem. En un govern a tres, doncs algunes d'aquestes tensions o discrepàncies es fan públiques, a vegades es debaten, però al final el debat o la transparència de les diferències en els punts de vista, personalment no crec que ens hagi d'angoixar, crec que al final és més democràcia, és més claredat per als ciutadans.
Després d'aquests anys a l'alcaldia, alcalde...
Pocs anys, pocs.
Bueno, d'aquest any i mig.
Any i mig, més o menys.
Canviaries algun company de viatge?
En el sentit de socis?
Sí,
o
sí,
de...
sí, sí, sí.
No, perquè al final les eleccions municipals a Lleida, com saps perfectament, es van plantejar en clau de canvi o sí. continuïtat. Lleida ha passat molts anys governada per un mateix partit polític. Jo crec que hi havia una voluntat socialment majoritària de canvi, i aleshores aquesta voluntat de canvi d'alguna manera ens imposava a Comuns, a Junts i a Esquerra l'obligació d'entendre'ns. És una combinació, a més, poc freqüent a Catalunya. Jo crec que en aquest sentit Lleida ha estat innovadora, i en aquest sentit moltes vegades ens hem sentit observats en el millor sentit de l'expressió. Jo personalment no introduiria canvis, i estic segur que els nostres socis tampoc, però pregunta'ls-ho.
Bueno. Alcalde, acabem ja, estem a un pas de Nadal, demà és dia de Nadal. Mira, jo al final entenc que ja és una cosa cultural, és a dir, pots ser creient, pots no ser creient, però el dia de Nadal és un dia que tenim molt marcat al calendari. En situació normal parlaríem de reunions de famílies, on aquest any hem de demanar més prudència que mai amb tot plegat, però des de l'Ajuntament de Lleida aquest any heu fet heu tingut una iniciativa en què no ens oblidem que és Nadal, i heu presentat la Nadala oficial de l'Ajuntament de Lleida d'aquest 2020, que porta per títol Serem Aurora. És una sí. iniciativa força maca, a més amb gent de Lleida.
Sí, estem contents, perquè a més amb la col·laboració de la revista Ender Rock, que és un clàssic en el panorama musical català, hem pogut agrupar un seguit de grups i solistes lleidatans, i de debò jo crec que el Serem Aurora, que jo diria que en aquests moments ja deu tenir més de 20.000 visualitzacions.
Més de 20.000,
Més de 20.000 en el canal de YouTube. Bé, jo crec que a banda de la qualitat, diguem, del vídeo, la qualitat musical, també és un clam d'esperança, és un missatge d'esperança, i crec que les administracions hem d'oferir recursos i coses palpables, però també d'alguna manera hem d'oferir una certa capacitat de lideratge, perquè l'únic que no ens podem permetre és el desànim ni la desesperació. Jo crec que tots esperem un any 2021 que sigui millor, que ens porti canvis, que ens posi sobre la taula noves expectatives, i l'únic que hem volgut fer doncs és lligar-ho amb això, i m'alegro que us hagi agradat la Nadal, aquest Serem Aurora, que és una promesa i que és una esperança al mateix temps.
Clar. Doncs, alcalde, m'agradaria que felicitessis les festes als oients.
Doncs moltes felicitats, sobretot als petits i a les petites. L'Ajuntament ha fet un esforç adaptant ja ho veureu, la celebració dels Reis d'Orient, adaptant la presència de les bústies per dipositar les cartes als carrers, algunes actuacions musicals sorpresa. Volem donar una engruna de felicitat i d'ànim als ciutadans i ciutadanes, però sobretot volem que els més petits, que els nens i les nenes, s'adonin que enguany els Reis han fet un esforç especial per arribar a Lleida, però que no pateixin, perquè la nit del 5 al 6 els Reis passaran per les cases de tots i totes i ens deixaran alguna cosa.
Doncs Miquel Pueyo, alcalde de Lleida, com sempre un plaer parlar amb tu, i t'agraeixo que ens haguis pogut atendre, mira, amb una data tan assenyalada. Les coses han anat així, avui dia ha sigut a l'atzar, però
no passa res.
Estic content.
És un plaer.
I et desitjo el mateix, que vagi tot molt bé, molta salut sobretot, evidentment, però bones festes. Gràcies, alcalde.
Moltes gràcies. Una abraçada, moltíssimes gràcies. Bon dia.
Com dèiem ara, és una Nadal al vídeo que el pots veure al canal de YouTube de l'Ajuntament de Lleida, Serem Aurora. Per cert, parlàvem de la cavalcada dels Reis Mags, ja sabeu que com a cavalcada no és el dia 5, independentment de que pugui haver una cavalcada express, ràpida, que pot arribar a sortir o no. Ja sabeu que hi ha uns espectacles del 2 al 5 en el que els Reis Mags aniran apareixent al Barris Nord. Doncs els lleidatans, que tenim moltes ganes de veure els Reis Mags, ahir en tan sols 8 hores i durant la primera jornada en què la paeria va habilitar la reserva d'entrades per poder assistir a aquest espectacle de la Factoria dels Reixos, doncs es van reservar el 70% dels tíquets. Tal va ser l'allau, per cert, que a primera hora, quan es va obrir, va caure el sistema informàtic i va estar a prop d'una hora sense que pogués, bueno, parat, caigut, sense que es pogués accedir. Per tant, si teniu previst, feu la reserva ja, ara. No us despedis que d'aquí mitja hora igual s'ha esgotat el dia i l'hora que et poden anar bé. En fi, nosaltres ens plantarem a les 2 de la tarda. Ja saps que avui és el darrer programa d'aquest any 2020, un any que ja saps que t'he d'explicar, que està marcadíssim per la pandèmia, però en el que nosaltres no hem deixat d'oferir-te cap minut de ràdio, al contrari, és més, amb tots els col·laboradors, gràcies a les noves tecnologies, telèfon, vídeo, trucada, etc. Hem estat aquí. Et desitjo que passis bon Nadal, bones festes, que tinguis molta cura. La setmana vinent no estarem, però sí que hi tornem al 2021. El 4 de gener, a les 12:20, aquí estarem. Fins llavors, molta salut i que t'ho passis molt bé. Salut, adeu.